l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dilluns 29 d'octubre del 2018. Comencem setmana amb la prèvia de la resolució de la convocatòria dels pressupostos participatius que ens han ocupat i força aquestes darreres setmanes aquí a la ràdio. Són projectes presentats per la pròpia ciutadania que busquen el benefici comú i que han estat sotmesos a votació per escollir finalment el que s'executarà o els que s'executaran amb un pressupost enguany de 250.000 euros. Doncs bé, avui aquest vespre es farà el recompte dels vots recollits i avui a l'Info Migdia recordarem quines són les propostes que poden resultar guanyadores. Ens presentem, Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, avancem continguts en titulars. Durant tres setmanes ha estat l'urna col·locada als equipaments municipals o també en llocs estratègics de la ciutat per facilitar el vot dels calellencs i calellenques en aquesta nova edició dels pressupostos participatius. Avui, aquesta tarda, en sabrem el resultat.
La reforma de la plaça del Maresme, la creació d'una granja urbana, la col·locació de parquet al pavelló, la instal·lació de noves àrees de jocs a la platja, d'un nou skatepark a la zona de la piscina. Són els cinc projectes finalistes, un d'ells serà el que finalment s'executarà amb els 125.000 euros del pressupost.
I avui és el Dia Mundial de l'Ictus i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ho commemora recordant la importància d'una resposta ràpida amb tractaments a l'aparició dels primers símptomes per així minimitzar les seqüeles a nivell neurològic.
Avui en parlarem amb el neuròleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Fernando Espada, amb qui comentarem les dades d'incidència del 2017. Els hospitals de Calella i Blanes hi van ingressar i van tractar-se 244 persones diagnosticades d'ictus.
I s'acosta la Diada de Tots Sants i amb ella una de les celebracions més nostrades, la de la castanyada, en contraposició a un Halloween que cada vegada té més presència aquí a casa nostra.
Tres entitats a Calella preparen activitats per aquest dimecres al vespre. L'AVA farà una gran revetlla a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri amb entrades al preu de 5 euros. Hi haurà música fins la matinada.
I la pluja i el fred d'ahir va influir en la participació de la marxa de resistència de la Llopa de 54 quilòmetres, també en paral·lel la Llopa Petita de 34 quilòmetres. Hi havia més de 200 inscrits, però només uns 120 van creuar finalment la línia d'arribada.
Els més ràpids en cadascuna de les dues proves van ser calellencs. Des de l'organització es posa de relleu la valentia dels participants i agraeixen també la resistència dels voluntaris que van assistir-los durant les 14 hores.
Avui sabrem quin és el projecte guanyador de la convocatòria dels pressupostos participatius. A les 7 de la tarda i a la sala de plens, en un acte obert a tothom, s'obrirà l'urna i es farà el recompte de vots. Dissabte va ser l'últim dia de votacions, donant la possibilitat a tothom d'escollir entre un dels cinc projectes finalistes de la convocatòria. Els seus impulsors han passat tots ells per la ràdio per presentar la seva proposta, que recordem avui, començant per la remodelació integral, Andrea, de la plaça del Maresme.
S'hi calcula un pressupost d'inversió d'aproximadament 80.000 euros per canviar el sorral de l'espai que exposen, està molt degradat, i la construcció d'una vorera per creuar-la, que sigui totalment accessible. Neus Ortega detallava la resta de millores proposades.
A part de la vorera aquesta, pues, lo que és el parc infantil, no? Que ja dic que no està molt antiquat, el que ja no atrau els nens per anar-hi, a part el terra està fatal, jo demanaria que posin un terra com es fan ara, que em sembla que és un terra tou, no?
Sí, sí.
Perquè els nens allà es poden fer mal, perquè també està ple de forats i tal, no? La pista de bàsquet pot fer...
Un parell de canastes.
Sí, com a mínim. A veure si el jovent, aquest jovent que està aquí a la plaça, assentat, doncs es mouen una mica i fan una mica d'esport, que els iria molt bé. També hem parlat amb ells, ens han dit que si es pot posar una font. I després, bueno, el tema de les flors, no? Si posessin una mica de flors o tot al voltant i tal, doncs es veuria.
El Club Bàsquet Calella i la Unió Esportiva Handbol Calella s'han unit per demanar el canvi de paviment de cautxú del pavelló municipal d'esports per un terra de parquet flotant.
Aquesta és una reivindicació històrica dels dos clubs per motius diversos, perquè evitarà lesions, afavorirà la pràctica esportiva i permetrà portar Calella a competicions d'alt nivell. Escoltem David Fors, president del Club Bàsquet Calella.
que la superfície que hi ha ara és molt dura. Tant el bàsquet com el handball, vale, són esports de contacte, hi ha molts de bots, pateixen molt els genolls, i quan caus, vale, tot el pes sobre la superfície aquesta de goma repercuteix molt en els genolls, bàsicament. Si tenim el parquet, val, el tu caure sobre la superfície de parquet, l'impacte es redueix moltíssim.
La tercera proposta que vam conèixer a la ràdio va ser el de la creació d'una granja urbana on s'hi faci producció avícola i que tingui una funció educativa, terapèutica o simplement lúdica, bàsicament per reconnectar Calella amb la natura.
Míriam Sallés, la seva impulsora, apuntava que una de les ubicacions plantejades és el Parc del Mau, però que no es tanca a valorar altres emplaçaments.
Vol ser un equipament molt comunitari, molt participatiu, és a dir, la idea és que sigui un lloc de trobada. De fet, la ubicació que inicialment vaig proposar va ser el Parc del Mau, perquè em va semblar que ara ja actualment hauria de ser un lloc de trobada, no? de natura, de cultural, i potser no caldria dinamitzar una miqueta, i aquest equipament doncs podria ser aquest complement a les instal·lacions que ja existeixen, com el refugi antiaeri o em sembla que hi ha un recorregut botànic també, sí. No?
També va venir a la ràdio la Fina Osorio, va venir a defensar el seu projecte per instal·lar noves àrees de jocs al llarg de tota la platja de Calella.
Proposa almenys 3 nous espais lúdics adreçats a joves i infants amb elements adaptats a diverses franges d'edat. La idea és reforçar l'oferta lúdica que hi ha a la platja, començant per una àrea juvenil a Garbí.
Són piràmides, aproximadament d'uns 4 metres, i a part hi hauria alguna més, tipus corda. El segon, doncs, estaria ubicat davant de lo que és ara el parc que hi ha al Passeig de Mar, davant de la Gàbia, i aquest seria infantil, complementari a lo que tenim ara, però a dins de la platja, perquè les famílies puguin anar a banyar amb les criatures, i les criatures ja saps com són, pues serien jocs més tipus lo que hi ha ara. I bueno, i el tercer, doncs, estaria ubicat entre el Club Nàutic davant del cementiri, perquè ens entenguem. I aquest seria també un parc juvenil.
I l'últim projecte que s'ha pogut votar és el de crear un nou skatepark per la pràctica d'esports urbans a la zona de la piscina municipal.
La inversió inicial seria de 25.000 euros i ocuparia una superfície de 150 metres quadrats. Ho explicava Alexis Dengra, que ha assessorat els joves a l'hora de definir el projecte.
Està a prop del club de natació, les persones que fem esport ens agrada fer-nos una dutxa després de... No? Hi ha un centre mèdic a prop, mai saps, i es lliga tot amb l'activitat esportiva que està a la piscina de Sant Jordi, al club de natació, al passeig de mar que pots anar patinant encara que sigui un tros. És una de les opcions i la vam valorar com a positiva.
Doncs avui sabrem quina d'aquestes 5 ha estat la més ben vista pels calellencs i calellenques. Com dèiem, a les 7 del vespre, en un acte obert a tothom a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella, se'n farà el recompte, i Ràdio Calella Televisió ho retransmetrà en directe per Facebook.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Avui es commemora el Dia Mundial de l'Ictus i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s'hi afegeix, tot recordant que el temps de resposta és clau per minimitzar les seqüeles neurològiques d'aquesta malaltia cerebrovascular que es pot presentar de forma brusca.
L'ictus o l'embòlia, com també se la coneix popularment, és la primera causa mèdica de discapacitat a Catalunya i la segona de mort.
Tenim en línia a Fernando Espada. Ell és neuròleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Bon dia, doctor.
Bon dia.
Ens han fet saber des de l'organisme sanitari que durant el 2017 hi van haver un total de 244 pacients ingressats amb diagnòstic d'ictus. No sé si aquesta xifra és superior o inferior a d'altres períodes similars.
Yo creo que el número de ingresados más o menos es parecido. Lo que pasa es que, además, yo creo que estos 244 ingresados no son todos los pacientes que tienen ictus de la zona, ¿eh? Yo creo que tenemos muchos más, mucha más incidencia, porque en esto no incluiríamos los pacientes que tienen accidentes isquémicos transitorios, que son pacientes que presentan ictus, pero que duran muy poquito, duran una hora, dos horas, que estos los estudiamos y los tratamos y intentamos que prevenir que hagan un ictus mayor de manera ambulatoria. Y luego algunos intentamos que la mayor parte de los pacientes, antes de venir a ingresar aquí, hayan pasado ya por el hospital de tercer nivel, en nuestro caso el hospital Llamastrias y Puriol, para poder beneficiarse de los tratamientos de las fases más agudas. y algunos de ellos, claro, si mejoran tanto, pues puede ser que incluso que les den en alta desde allí no pasen, no ingresen al hospital, ¿no? Nosotros, o sea, que posiblemente la incidencia sea aún mayor que estos 244 pacientes. Pero creo que la incidencia de con respecto a otros periodos sería similar.
Estaríem parlant, doncs, d'aquests 244 pacients que van ingressar en els centres de la corporació. La majoria, gairebé la pràctica totalitat, majors de 64 anys, és aquest la franja d'edat on més incidència té aquesta malaltia, aquest accident vascular?
Sí, como toda patología vascular tiene una relación, patología cerebrovascular tiene relación con la edad, es un factor de riesgo. Cuanto mayor se es, más riesgo tenemos de tener un ictus. Entonces, claro, los pacientes ancianos tienen, a partir de los 65 años, tienen más riesgo que los de menos. Aunque también depende de otros factores de riesgo vascular que, si están presentes de forma importante, pueden hacer que un paciente más joven también lo pueda tener.
Les persones que pateixen un ictus, doctor, i establim una relació molt directa entre la ràpida actuació dels equips d'emergències al grau d'aquestes seqüeles.
Sí, sí, en estos momentos disponemos de tratamientos intravenosos y también intraarteriales que pueden hacer que el trombo que produce el ictus deshacerlo o hacerlo desaparecer y que restablecer la circulación para que esa zona donde no llega pues pueda recuperarse una vez que llevamos la circulación si no se ha muerto todavía. Pero claro, esto hay que hacerlo de forma muy precoz. Si tú tienes un cerebro unas horas sin circulación, aunque después la restablezcas, el cerebro ya ha muerto, las neuronas ya han muerto, ya no se pueden recuperar, ¿no? Por eso es muy importante que estos tratamientos se pongan cuanto más precoces posible, mejor. De hecho, por ejemplo, la trombolisis intravenosa, que es el tratamiento más habitual, aunque ya digo que hay otros señaladamente arteriales, la indicación está hecha de ponerlo en las primeras 4 horas y media. Después del ictus, desde el inicio del ictus, porque si se pone más tarde se ha visto que no se produce una mejoría, ¿no? Incluso produce más complicaciones. Claro, además, lo que estás intentando hacer es que llegue la circulación lo antes posible para que las zonas que ya están empezando a dañarse, pero todavía no están dañadas del todo, a recuperar circulación, vuelvan a normalidad. Cuanto más horas pasas, menos capacidad tienes de recuperar esas neuronas, o sea, más daño hay definitivo. Por lo tanto, aunque el tratamiento pueda ponerse en las 4 horas y media primero, es mucho más eficaz si se pone la primera hora, que se pone la segunda, que se pone la cuarta, ¿no? Cuanto antes se ponga, más eficacia y más posibilidades tenemos de recuperación completa o de que el grado de secuelas que sea menor.
Avui, 29 d'octubre, és el Dia Mundial de l'Ictus i per això a l'Infomigdia parlem amb Fernando Espada, que és neuròleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ens comentava, doncs, que l'edat és un factor de risc. Contra això, doctor, no hi podem lluitar, però sí que podem portar una vida activa i saludable, que això ens pot ajudar en la prevenció, que és l'altra via en la que podem atacar aquesta malaltia.
Sí, sí. Hombre, vas a ver, la edad es una cosa sobre la que no podemos actuar. Los años van pasando y eso no lo podemos evitar.
Queda clarísimo.
Pero sí que podemos evitar la forma en que se envejece, ¿no? Ya hemos dicho que hay 4 factores de riesgo fundamentales, importantes, que son los más importantes, que son tensión, colesterol, la aparición de diabetes y el tabaco, que debemos controlar, pero debemos controlar desde la edad adulta. No hace falta esperar a ser mayor para controlarlos, ¿no? Entonces, tenemos que mirarlos, hacernos análisis de vez en cuando, tenemos que mirarnos la tensión de vez en cuando, tenemos que hacer un ejercicio físico de forma regular, evitar la obesidad, que también va asociado a estos factores de riesgo, no fumar. Si tú llevas una vida sana, controlando todas estas cosas, desde siempre, podríamos decir, es que esto es una cosa que tenemos que hacer desde siempre, ¿no? Claro, y tú llegarás a los 75 años en un estado de salud bueno y con poco riesgo de un trastorno vascular, porque tus vasos están bien, bueno, tienen una edad, pero están bien. Pero si todos estos factores de riesgo no los has controlado, cuando de repente, pues a los 65, a los 70 años te encuentran tensión, te encuentran colesterol, y empiezas a controlarlos en ese momento, ya tienen un daño hecho, ya llevas años que eso te va dañando. Y ya tienes un riesgo de que este daño pues pueda acabar haciéndote produciéndote problemas como un ictus, ¿no?
Doncs en dies com avui, els mitjans de comunicació també tenim aquesta funció social de sensibilització i de consciència a la població sobre justament la prevenció, en aquest cas de l'ictus, però d'altres malalties que també venen associades, doncs, a això que comentava ara mateix el doctor, a la hipertensió, al colesterol, també a la diabetis o hàbits com el tabac. Avui és el Dia Mundial de l'Ictus i sobre això n'hem parlat amb Fernando Espada, que és neuròleg de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a qui li agraïm el seu temps per Ràdio Calella avui, que molts mitjans l'estem trucant, doctor?
No preocupis.
Moltes gràcies. Encantat. I fins una altra.
Vinga, adeu.
57.9 FM. Big Mat Claramunt. Solucions per tot tipus de construccions i reformes. Big Mat Claramunt. Més de 85 anys al vostre servei. 4 generacions oferint assessorament especialitzat, materials de qualitat, servei professional i preus competitius. Big Mat Claramunt. Àmplia gamma de materials per terra i parets, complements per la llar i el jardí, pintura, ferreteria, mobiliari. Big Mat Claramunt. A la Riera Capaspre, Calella, davant l'escola Salicru, a 500 metres de la rotonda de la Nacional 2. 93 769 06 34, i també a les xarxes socials.
Cantinflas i Grouchos. El sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades. Cantinflas i Grouchos. Cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Des de Cantinflas i Grouchos, per la nostra part, farem tot el possible perquè l'estona que passis amb nosaltres puguis sentir felicitat en l'ambient i en el paladar. T'esperem!
Camarero, camarero, trae uno de cada clase.
Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda de Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
1:47, diverses entitats han preparat activitats per celebrar aquest dimecres la castanyada. El Casal Popular La Morra, per exemple, proposa xocolatada i somriures per celebrar una festa de les nostres, així ho diuen en la promoció que n'han fet.
Es farà a les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament i serà una festa d'ambient familiar. A la plaça de l'Església s'hi posaran els Diables de Calella amb activitats infantils, música i venda de castanyes entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit.
I a les 9 començarà a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri la gran revetlla de la castanyada a benefici de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital, que també l'organitzen. D'això n'hem parlat amb el seu president en una conversa que us oferim a continuació. Josep Puig, president de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Vinga, ja encarem aquesta recta final per aquesta castanyada que esteu preparant per dimecres a la nit. És una de les activitats que organitzeu per recaptar fons i això és el que cal subratllar, no?, aquests dies.
Sí, senyora, exactament. Ja saps que des del setembre que estem mobilitzats i aquest octubre, déu-n'hi-do. I encara rematarem que el dia 18 hi ha una altra activitat el 18 de novembre, però això ja en tornarem a parlar.
Ja en parlarem
més
endavant.
Però ara és important que hem organitzat aquesta castanyada, com també una prova, a veure com surt. És una mica per tots els públics, hi haurà música, després el Marcel us ho explica, tant per de tot tipus de públics, vaja, com més tard serà públic més jove, oi? Però també el que fem és que hi hagi un sopar, hi haurà botifarres cuites, embotits, pa amb tomaca, castanyes, panellets, begudes, etc. Per tal de passar una bona estona sopant, escoltant música i ballant.
El preu de l'entrada, i què és el que entra, Josep?
5 euros pots estar de les 9 de la nit fins a les 3 allà a escoltar música ballant. Aleshores, tot el que es menjava a preus populars, a preus normals de les revetlles, per exemple, doncs la botifarra amb una llesca de pa gran amb tomàquet, seran, em sembla que 5 euros, una cervesa 2 euros, una copa de cava 1 euro i mig, o sigui, són preus populars, eh? No són preus cars. Els panellets i les castanyes, doncs, em sembla recordar que valdran 3 euros, eh? Vull dir que realment, amb un preu mòdic, un pot sopar tranquil·lament.
De tot el que és la qüestió musical, de quines són els grups que hi actuaran, en això ja heu confiat amb el Marcel Pla, que de fet coneix molt quins són els gustos de la gent de Calella, perquè tu també te n'encarregues de la contractació musical i artística per altres certàmens que es fan aquí a Calella, oi, Marcel?
Sí, bueno, jo el que volia comentar és que aquesta revetlla la fem la unió entre les dues associacions, no? També amb l'Associació d'Artistes i Músics, no? Que jo també hi estic, i, bueno, i ens vam ajuntar, no? amb en Josep, hòstia, per poder fer aquesta revetlla, i com tu bé has dit, no? De que vam voler aprofitar aquest buit, no? Que hi havia, no? Que... De la revetlla de la Castanyada, que no estava descobert.
Qui hi actuarà, Marcel?
Pues mira, com tu has dit, pues clar, hi hauran músics de l'associació, no? Primer, mentre la gent està sopant, pues hi hauran 3 o 4 actuacions, així més d'amenització, mentre la gent està sopant i així, que seran guitarra i veu, de diferents estils, pop, rock, cantautor, i després a partir de les 10, quarts 11 una mica, no? Que la gent ja tindrà la panxa una mica més plena i estaran més començaran a estar més animats, pues començarem amb una mica de ball primer, pues més per la gent gran, no? Perquè la gent gran que vingui pues també pugui ballar els seus passos dobles i algun vals o alguna cosa. I després ja a partir de les 11, quarts de 12, ja començarem una mica pues amb bandes ja amb pues una mica més, bueno, anirem fent la transició a poc, no? cap a ja un públic més jove. I després, bueno, tindrem a la Michelle Cloud, que és guitarra i veu, vale? Després tocarem després tocarà en Matías, també és guitarra i veu, fa un pop rock, això és en l'apartat d'amenització. Després també hi haurà l'actuació de Pedro Salazar i la Miriam Romero, que faran una mica, és un pop una mica flamencat o així, però són actuacions, aquestes seran molt curtes, vale? I després a partir de les 10 ja tindrem la Cristina Pozo, que és la que ens farà ja un ball així més, ja més de passos dobles, segur que ens cantarà alguna ranxera, això té una veu impressionant, a la Cristina. I després, bueno, quan acabi ella, que ja serà les 11 i quarts de 12, doncs ja començarà el Sargent's Trio, que ja és un trio de guitarra, veu, bateria i piano, que fan també un poc rock també, doncs ja animat ja per començar la ballaruca. Després també, després quan acabi aquesta actuació, tindrem el grup de Kindalé, que ens fan una fusió de rumba, una rumba així ja animada ja per aquí sí que segur que la gent ja començarà a ballar bastant. I després d'aquesta actuació tenim de Nameless Trio, que és una altra actuació de pop folk rock, també serà similar, bateria, guitarra, percussió i veu. I després ja per últim tindríem el Retxos, que ells ja van actuar a la Festa Major Petita també, i ells ja fan un rock així ja també molt animat ja per acabar ja la festa.
Doncs tots hi estem convidats també per contribuir en aquesta tasca que fa l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Josep Puig, moltes gràcies.
A vosaltres.
Marcel Pla, moltes gràcies també.
A vosaltres també. Fins aviat.
Esports, poc menys de la meitat dels inscrits que van prendre la sortida i a les proves organitzades per Calella Marxa, la marxa de resistència La Llopa i La Llopa Petita, van acabar abandonant com a conseqüència de les inclemències meteorològiques. A la baixada de temperatures s'hi va sumar una pluja constant que va posar encara més a prova a tots els participants. Dos calellencs van ser els primers en creuar la línia d'arribada, Miguel Ángel Campos a la marxa de 54 quilòmetres i Gerard Serra, primer a la Llopa Petita, baixant de les 3 hores.
Lluís Barri, de Calella Marxa, és responsable de la prova, admès que les condicions meteorològiques van provocar la majoria dels abandonaments que es van registrar durant la prova. Ja alguns dels inscrits ni tan sols van prendre la sortida.
Va haver-hi una participació interessant. Dels 218 apuntats que hi havia, per motius de la pluja, tota la qüestió climatològica que dies abans ja es van dient que hi hauria i tal i qual, van fallar alguna gent i al final es van presentar 203 persones que van prendre la sortida, sumant les de la Llopa i les de la Llopa Petita. Finalment van arribar més d'uns 120 persones que no van abandonar, perquè això també us ho puc explicar, que hi va haver gent que van abandonar degut a la pluja que, insistent, que va començar a partir de les 8 del matí.
Les curses es van tancar al cap de 14 hores i 10 minuts a donar el tret de sortida amb l'arribada de l'últim participant. Durant tot aquest temps, els voluntaris van estar assistint als corredors i per tots ells, Lluís Barri ha tingut paraules d'agraïment.
A mitja muntanya, per dir d'alguna manera, estar 7 o 8 hores allà, aguantant la mica d'allò, a sota d'un tendal, encara que sigui, però fred, pluja i tot això, per esperar en els participants, és molt d'agrair. I després els que van estar aquí amb nosaltres fins a les 9 del vespre, que de fet el darrer participant va arribar a les 9 i 10 minuts del vespre. Però bé, sobretot felicitar els voluntaris, perquè sense ells, pensa que érem 54 voluntaris, i sense ells no ho faríem, això, eh?
L'esportista Núria Piques, especialista en curses de muntanya, ha padrinat aquesta última edició de la prova de resistència que organitza Calella Marxa i que és puntuable pel circuit català de caminades de resistència.
I encara en els esports i pel que fa a les lligues regulars, direm que el club de futbol Calella es mostra imparable. Va guanyar per 2-1 el Rocafonda, malgrat les adversitats meteorològiques.
I el club bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, que no aixeca cap, va perdre pista del Boet de Mataró per 76 punts a 58.
Més coses, el sènior femení també del club bàsquet Calella va guanyar a Lima Horta per 54 punts a 53 gràcies a una cistella en l'últim segon i pràcticament sobre Butzina.
També la UEC Calella ha guanyat, ha derrotat el Canovelles, un rival directe a la zona alta de la classificació, per 32 gols a 23.
En tenis taula, el Suris, que segueix sumant victòries a la Lliga de Superdivisió Femenina, l'última per 4-1 davant un dels rivals més potents de la categoria, el Priego Córdoba.
I en waterpolo, segona victòria consecutiva del Fundació Creu Groga per 10-12, va ser a la piscina de Reus Ploms.
Doncs tota la informació esportiva al detall i també amb la veu dels protagonistes aquest vespre al programa La Banqueta aquí a Ràdio Calella Televisió. Nosaltres ens acomiadem, Andrea Medina, fins demà.
Fins demà.
I ho fem amb la previsió del temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
El temps amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps insegur encara. Avui amb nuvolositat abundant, sobretot aquest matí. Els núvols es faran més prims aquesta tarda, però també seran presents a tot el Maresme i no es descarta que es pugui escapar alguna goteta. Poca cosa, tot plegat, cap a l'extrem nord de la comarca. Amb vent que bufarà de mestral del nord-oest. Serà molt lleugerament moderat al llarg d'aquest matí, més afeblit aquesta tarda i altre cop aquesta pròxima nit. Esperem que es pugui tornar a reforçar i que pugui arribar a cops de 50-60 km per hora al sud del Maresme, per tant un vent moderat lleugerament fort a primeres hores de la pròxima nit. Pel que fa a les temperatures, la nit anterior han pujat un palet, avui les màximes també seran lleugerament més altes si les comparem amb les d'ahir, i la situació marítima, com que els vents són terrestres, tampoc ha d'estar massa alterada amb marejol, com molt en petites àrees de maró, poc importants. La predicció per demà indica que tindrem bàsicament un temps més tranquil, més assolellat, sobretot al matí, ja que durant la tarda la nuvolositat es tornarà a incrementar. I és que a última hora del dia tornaran a arribar precipitacions per al sud de Catalunya, unes precipitacions que de cara a dimecres seran generals i poden afectar qualsevol punt de la comarca, fins i tot localment intenses, durant el migdia, primeres hores de la tarda del dimecres. Després, al llarg de la tarda, ja s'anirien obrint clarianes i el dia 1 de novembre, el dia de Tots Sants, esperem un temps ja més estable, amb ambient assolellat. Les temperatures de cara a demà poden baixar una mica les mínimes, les màximes però pujaran lleugerament. Dimecres s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents de cara a demà seran, com ja hem comentat, més aviat fluixos i variables. Dimecres entrarà vent de component sud-est, vent de xaloc, que bufarà moderat amb una situació marítima que s'alterarà en maró i ara és de forta maró, a tota la costa maresmenca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
20 segons per les dues en punt tocades. Donarem llavors el testimoni a les notícies en xarxa amb tota l'actualitat del país. Nosaltres acabem, posem el punt i final aquí a l'Info Migdia d'avui dilluns 29 d'octubre i tornem demà a la mateixa hora. Poden seguir informats a través de la nostra pàgina web. Adéu-siau.